A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Activitats a la biblioteca, els llibres que ens porta la Marta del fons de la biblioteca i que ens recomana, allò que llegeixen més els lectors, en fi, una miqueta de cada cosa, com sempre, amb la Marta Sánchez des de la biblioteca Josep Roig i Reventós. Marta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què ens portes? Un munt de coses, eh?
Un munt de coses.
I un munt de llibres.
Sí, avui sí.
I un munt de llibres.
Sí, repassarem ràpid.
Diu que em passarà via, però ens en porta un munt de temes molt diferents, o sigui, no només literatura, i avui hi ha moltes coses. Vinga, l'agenda de la biblioteca.
L'agenda, doncs comencem amb les rodes del conte, amb les properes. Aquest divendres, encara que els nens i nenes tenen festa a les escoles, nosaltres fem hora del conte.
No ho hem dit, això, eh? Però com que Tots Sants cau en dissabte, hi ha festa a les escoles divendres. Algunes divendres, unes altres dilluns, però vaja. Hi ha festa divendres.
Divendres hi ha festa.
Divendres.
Però encara la resta treballem, doncs hem seguit fent hora del conte i bé, doncs qui vulgui venir, com sempre, dos quarts de sis.
Benvinguts a la biblioteca.
Oh, i tant, sí, sí. Farem 30 d'octubre hora del conte. Ens saltem la festa. I vindrà el Blai Senabre. Blai Senabre és un dels narradors habituals a la biblioteca i ens agrada molt com ho fa, doncs de tant en tant li diem que torni i ell doncs també encantadíssim perquè també es troba molt a gust amb els nens i nenes que venen a la biblioteca a escoltar les seves històries. En aquesta ocasió ens explicarà contes màgics i ell sempre em fa una miqueta de màgia. En alguna altra ocasió jo he comentat que al Blai li falta una mà i llavors ell abans de començar la sessió sempre explica per què li falta la mà i va ser doncs fer un truc de màgia que li va sortir malament. I llavors, com que explica això, ja tothom ho sap, ja queda clar l'assumpte i segueix.
I anem pel que veritablement hem d'anar, que són els contes d'en
sí.
Blai, eh?
I se m'aporta una maleta plena d'històries, d'objectes que acompanyen els contes, a participar molt als nens, connecta molt bé amb ells i com que tot això ho fa tan bé, doncs per això aquest dia doncs li hem demanat que torni.
A dos quarts de sis de la tarda, com sempre aquest divendres, l'hora del conte amb en Blai Senabre, ara que les tardes ja són més curtes i que ve més de gust, doncs això,
un lloc...
Es nota?
Es nota molt, sí, es nota molt l'hora del conte. Habitualment ve molta gent, perquè també tenim l'escola Miquel Utrillo molt a prop, i és molt fàcil doncs, que sobretot els nens d'aquesta escola surten i venen cap a la biblioteca,
eh?
Les escoles també, no és un ús exclusiu. Els nens que es queden, per exemple, a fer l'activitat quan acaba l'escola, que es queden a la ludoteca, doncs els divendres també venen amb les monitores i fan aquesta activitat a la biblioteca i llavors els pares es venen a buscar allà. Vull dir que sempre hi ha, estem contents de l'assistència, però sí que quan canvien l'hora i quan ve l'hivern s'omple bastant més. I quan ve el bon temps, llavors, com que tenim la plaça allà al costat per jugar, la plaça Catalunya, doncs la cosa també queda més repartida.
És que ens imaginàvem doncs, aquella escena tan bonica d'una hora del conte, a fora és fosc i en canvi a dins hi ha aquest ambient tan bonic de les activitats de grup, amb tots els nens i nenes escoltant contes a la biblioteca. Dos quarts de sis, aquest divendres hi ha festa a les escoles, però no a la biblioteca.
Exacte. I per la setmana següent, el divendres 7 de novembre, tenim un títol així molt de tardor i molt adequat, que es diu Castanyes i bolets, carbasses i barrets. Vindrà la Ingrid Domingo, i a la Ingrid la tardor no la posa trista, com alguns ens passen, i pensa que la tardor allò, no fa ni fred ni calor, i més aquest any. Ella no, ella quan arriba la tardor li agrada molt cantar, passejar pels boscos, buscar bolets, i ens explicarà tres contes per saber què li passa, què passa si la castanyera ja no és la que era, si menges massa bolets... I què li va passar al seu barret? Li va passar
si hauran de cantar la cançó de la castanyera.
Ai, no ho sé, a vegades sí que ens fan cantar.
A vegades sí?
Sí, a vegades sí que ens fan cantar i ens fan fer coses, els narradors que venen molt animats. Són tres contes que ella mateixa diu que neixen dins del seu cap de moniato i ho amenitza a ritme de carbassa. Contes tardorencs.
Contes tardorencs l'altre divendres.
Exacte. El dissabte 8 de novembre, avancem, tenim un taller a les 12 del migdia a la biblioteca.
Com aneu de matemàtiques?
Com anem de matemàtiques? Jo fatal, ja t'ho dic ara.
Jo no les he millorat i ara ja és massa tard, eh? Però el taller Kumon.
Sí, l'any passat també vam fer un relacionat amb la lectura i l'escriptura, que són dos de les seves bases, aquest mètode Kumon, les matemàtiques i la lectoescriptura. L'any passat vam tractar la lectura i l'escriptura i aquest any doncs, ens han proposat fer aquest taller de matemàtiques a la biblioteca. És fer això, practicar matemàtiques de forma lúdica i divertida i està especialment dirigit a nens i nenes de primer a tercer de primària. Seria més o menys de 6 a 9 anys.
D'acord. Si que puguin tenir unes certes dificultats, hem de suposar, eh?
O que es vulguin simplement
divertir.
Sí, serà un taller això, doncs, divertit, doncs, jugar amb números i es plantejaran les activitats a fer, però potser també és una miqueta doncs, per donar a conèixer el seu mètode, evidentment, que va molt recolzat això, no? La motivació, la confiança, l'hàbit d'estudi, l'autonomia dels nens i nenes, i sí que doncs, si algú té dificultats en matemàtiques, aquest mètode doncs, els hi pot anar bé. Però en aquest taller el que volen és això, donar-lo a conèixer, donar-se a conèixer els mateixos,
sí,
no?
Sí,
com a comuns sitges, i això, que els nens ho passin bé una estona jugant amb els números, les xifres i les operacions. I l'edat, doncs, és això, de primer a tercer de primària, de 6 a 9 anys, i el cos més grandet, cap problema, i els més petitets, bueno, sempre tenen la paraula mare, doncs, que els hi pot donar un cop de mà en un moment donat.
Però... Dissabte, dia 8 al matí.
Exacte. És un taller amb places limitades, normalment els tallers, així com l'hora del compte és lliure, doncs els tallers sí que van amb places limitades, i per tant s'han de fer inscripcions a la biblioteca, ja estan obertes, i a qui li interessi, doncs, només cal que vingui a la biblioteca personalment, o ens enviï un correu electrònic indicant taller Kumon, i les dades del nen o nena, el nom i cognoms i l'edat.
D'acord. Amb això, doncs, doncs ja, el ja mètode Kumon d'aprenent de matemàtiques en aquest taller el dissabte dia 8 al matí a la biblioteca Josep Roig i Reventós. Més coses.
Obrirem també aviat inscripcions per a un nou club de lectura. Un nou club de lectura que de fet és un recuperat club de lectura, és el Racó de la Calma, que ja s'havia fet a la biblioteca Santiago Rossinyol, dirigit per l'Helena Cejas, moderat per l'Helena Cejas, i el tornem a recuperar. El que passa és que aquesta vegada el farem trimestralment. L'Helena cada mes ens fa una xerrada literària sobre un tema relacionat amb les novel·les, amb la literatura, i llavors això ho fa cada mes. Doncs un d'aquests llibres que ella recomana o que ella comenta en aquestes xerrades el recuperarem, serà el llibre que llegirem, el que llegirà el grup,
sí.
I cada tres mesos es comentarà una d'aquestes novel·les. Per això començarem l'abril, ai, l'abril, jo perquè he dit abril ara, el desembre.
L'abril. L'abril, que la Biblioteca Santiago Rossinyol ja estarà, vaja.
Ai, no sé.
Començareu, tornem-hi.
El 17 de desembre serà la primera sessió. A les 8 del vespre, sí, no sé. A les 8 del vespre. Aquest club, quan va començar la Santiago Rossinyol, ja vam fer un horari més tard a la tarda que els altres clubs, per donar opció a la gent que treballava doncs que pogués també disfrutar d'un club, i això ho mantenim. Per tant, serà a les 8 del vespre a la biblioteca en aquest cas, i el primer llibre serà La dona justa, de Sandor Maray, que també s'haurà comentat en un altre club, però l'Helena doncs, bueno, tenia interès en començar amb aquest, i és una molt bona novel·la, per tant no importa si un altre club també l'està comentant.
D'acord, ho anirem recordant, però el 17 de desembre, el primer club de lectura, el retorn del club de lectura Racó de la Calma, amb Helena Cejas.
I les inscripcions doncs, també les obrirem a partir d'aquest dilluns 3 de novembre, per tant tothom que estigui interessat en participar-hi també pot venir personalment a la biblioteca o per correu electrònic i apuntar-se.
D'acord.
I què més? Doncs mira, també vam comentar que a la web de les biblioteques, la biblioteca virtual, havien iniciat un nou projecte, que era el de les entrevistes virtuals, que havien començat amb l'Albert Sánchez Pinyol. Doncs bé, això ja es pot veure, quines preguntes li han fet, quines respostes dona ell, i el dia 1 de novembre doncs s'inicien les d'un altre autor, que en aquest cas serà el Noah Gordon.
D'acord.
El Noah Gordon jo no ho sabia, però passa moltes temporades a Catalunya, està vinculat a Catalunya, perquè es veu que un fill seu es va casar amb una catalana i viu a Sant Cugat del Vallès. Llavors el Noah Gordon doncs, té aquesta vinculació, per tant suposo que quan li han comentat el projecte doncs,
ho ha
trobat com una cosa propera i ha dit que sí. Amb aquesta primera entrevista amb l'Albert Sánchez Pinyol, els usuaris de les biblioteques li han preguntat molt doncs, com escriu, quina metodologia utilitza, i li han preguntat també molt per Victus, evidentment. I entre les seves respostes ens avança que està treballant en una segona part de Victus, que arranca just el dia després d'on acaba Victus, per tant el 12 de setembre començaria aquesta segona part, i que també hi ha preparat el guió de la versió per cinema. Per tant, algun dia tindrem...
El que no sabem és si hi haurà la segona part de Victus, Sant Jordi de l'any que ve, o l'altra.
Aviam,
però vaja, hi haurà una segona part de Victus.
Sí, i segurament coincidirà amb algun Sant Jordi, potser.
Perquè, esclar, això és allò de la responsabilitat de l'escriptor i de l'editorial de fer alguna cosa
que
segueixi, però hi haurà una segona part de Victus.
De Victus, i una versió al cinema, que ja, el guió ja està escrit, i l'ha adaptat ell mateix, i diu que no pot donar més dades, ni director, ni d'actors, que és tot secret, però com a mínim tenim aquesta avançada, per tant...
Perquè vegin que val molt la pena participar
d'aquestes
trobades, perquè amb els lectors, els escriptors, no sé si dic que es deixen anar una mica, però els ve molt de gust poder conversar sobre aquestes coses amb persones que han llegit els seus llibres i els han valorat, no?
Sí.
Per tant, a partir de l'1 de novembre, aquells que vulguin deixar preguntes a Noah Gordon.
Preguntes a Noah Gordon, poden deixar la pregunta, i llavors a partir del 24 de novembre surt publicada aquesta entrevista doncs, amb el recull de les
respostes
de l'escriptor.
Per tant, durant tot el mes gairebé es poden deixar preguntes per Noah Gordon, en aquest cas en aquesta pestanya específica que el web de les biblioteques de la Diputació de Barcelona té per aquestes trobades amb escriptors i lectors. Vinga, recomanacions.
Avui no he portat novel·les, he portat llibres doncs, de coneixements. De novel·les n'hem tingut...
Aquest primer és interessantíssim, eh?
Sí.
Aquest primer és interessantíssim, eh? Ara que els diaris parlen i El País avui parla, no... Vaja, portem uns quants dies que els diaris van plens de l'ús de la llengua, de l'ortografia, de la sintaxi, de l'ús o el mal ús, o cada vegada pitjor ús de l'ortografia i de la sintaxi. Avui El País diu que les errades lingüístiques en l'escriptura entre els joves universitaris es donen en tots els aspectes: faltes d'ortografia, discordàncies, mal ús de pronoms i temps verbals, absència de referències bibliogràfiques, poca coherència en el discurs, tot això en joves universitaris. I ho dèiem perquè ens ha portat un manual, la Marta, d'aquells que molts coneixen, però coneixien segurament molt adreçat a l'àmbit de la informàtica i de les noves tecnologies.
Sí, és una col·lecció que és, doncs això, informàtica, per a dummies. Aquest es diu Ortografia i Gramàtica Catalanes per a dummies.
Per dummies.
La paraula dummies en anglès vol dir com inexpert, o aprenent, o principiant.
La versió castellana d'aquests llibres acostumava a dir para torpes.
Para torpes, exacte. Para torpes, eh? No és exactament para torpes, seria això, doncs, per algú que comença. És una col·lecció de molts, molts llibres i el contingut és molt divulgatiu, molt pràctic, molt amè, està escrit d'una manera simpàtica, jo crec, no? Molts exemples. Tots tenen les cobertes totes tenen, són molt identificables perquè són negres i grogues, yes. Per tant, destaca molt el color i aquest para dummies doncs, sempre té la mateixa tipografia. A més, hi ha el Mr. Dummy, que és com una careta triangular, sempre surten els llibres i per dintre doncs, es va donar
que adverteix de determinades coses.
Sí, adverteix doncs, si una cosa t'hi has de fixar més o si una cosa doncs, l'has de recordar més. Són uns llibres amb unes estructures sempre molt similars i està molt bé per això, doncs per introduir-te en qualsevol tema, perquè n'hi ha molts. Aquest és un que ens ha arribat amb l'últim lot i la cosa que jo trobo que és molt útil a la biblioteca és que està escrita en castellà, perquè clar, hi ha moltes persones que volen aprendre català i quan els hi dones els manuals en català, clar, si no sé català, com ho llegeixo? Jo això no, com ho entenc?
I no és broma que aquest llibre en castellà pot servir a molts catalans.
Sí, subratllat diu, Llibre d'Ortografia i Gramàtica Catalanes, subratllat per a todos.
Ortografia i Gramàtica Catalanes per a dummies.
Sí. I realment doncs és això, és per qui ja doncs, en té un coneixement per fer un repàs i per qui no, són quasi 400 pàgines amb consells, amb això, doncs, ortografia, gramàtica, doncs, molt pràctic i molt útil per tots.
Vaja, per si mai tornem en aquella època en què si en un dictat feies més de dues faltes catejat, sense compassió, doncs aquí tenen l'ortografia i la gramàtica. La primera de les recomanacions, la segona és la germana d'Eduard Ponset.
Sí, Elsa Ponset. Són llibres d'aquests d'autoajuda. He agafat una miqueta de les coses que ens demanen més, llibres d'aprenentatge de llengües,
d'autoajuda
o creixement personal, com vulguem dir, i aquesta és una autora, tant ella com l'Eduard Ponset, doncs, amb una categoria, i són prou coneguts com perquè ens demanin llibres expressament d'aquest autor, no tant del tema, sinó de llibres del Ponset, i d'ella també. Aquest es diu El món a les teves mans, i com a subtítol ens diu no és màgia, és intel·ligència social. I ens parla això, com podem millorar les claus de la nostra intel·ligència social, de com ens relacionem amb les altres persones, com gestionem els enfrontaments, diguéssim, no? Les discussions, com col·laborem amb els altres, com ens comuniquem.
Vaja, la nostra empatia.
Sí, en part sí.
En part sí.
Sí, de com, bueno, això, no? La relació, la intel·ligència emocional, doncs en aquest cas seria la intel·ligència social.
Però, què dius, nena? Així, doncs això, el món a les teves mans. Doncs, o vaja, com nosaltres podem canviar moltes coses amb la nostra actitud.
Exacte, és una miqueta això, no? Anàlisi, com ens relacionem amb els altres, tant amb la parella, com amb amistats, com en el món laboral, com en, fin, en totes les facetes, com ho fem i com podem millorar per fer-ho millor.
D'acord. Llibre molt demanat. Llibres d'autoajuda que són molt demanats.
Sí.
I més en aquesta època.
També. Una altra, les guies de viatge també surten molt, aquest no és una guia de viatge, és més aviat una guia d'excursionisme, de fer passejades.
Tantes n'hi ha.
I ens porta a passejar per 36 itineraris que ens fan veure 111 fonts del Montseny.
111 fonts del Montseny.
és un lloc, el tenim aquí proper, que és prou maco, i...
Bé. És a dir, ni 10, ni 20, ni 30, ni 70, eh? 111 fonts del Montseny.
El llibre és això, són 36 itineraris, molts d'ells doncs, amb un recorregut per diferents fonts, i llavors ens explica el típic d'uns itineraris, el punt de sortida, el recorregut que has de fer, el que veuràs, on està la font, les condicions de la font, si és un camí fàcil, difícil, en fi... I ara doncs, també, ara que ve aquesta època de...
Esmirant, Arbúcies, Breda, sí, Sant Feliu de Buixalleu, en fi, tots els itineraris que veiem en aquell llibre. Eh?
I també adequat per aquesta època de l'any, que no fa tant de fred com a l'hivern, ni tant calor, com que l'estiu ens fa mandra fer excursions, i doncs, el Montseny per aquesta època, i a més si tens una font com a objectiu d'arribar-hi, doncs és prou bonic.
Doncs si algú vol aprofitar allò un cap de setmana, un dissabte, un diumenge, 111 fonts del Montseny.
L'autor és Lluís Pagès Petit i Blancafort. I l'últim d'aquesta...
Caram, quin títol, eh?
Sí, és de l'Anna Manso. D'aquesta autora també n'he parlat alguna vegada perquè ella és escriptora de llibres infantils i juvenils, ha guanyat premis i algun també hem recomanat. En aquesta ocasió ens escriu un llibre dirigit a pares i mares i el títol és La pitjor mare del món, el manual. Aquest l'he trobat interessant perquè en els llibres del racó de pares, que aquest hi formaria part, hi ha molts llibres per nadons, per l'embaràs... per l'adolescència, però després hi ha una part d'edat que et queda ja en nebulosa, que no hi ha massa bibliografia, que seria això doncs, dels 6 anys...
L'infantesa?
L'infantesa, sí. No? I que realment, de nadó, doncs, te n'en surts i quan ets adolescent és quan et trobes el problema, perquè potser abans no has tingut prou ajut, o has fet el millor que has sabut, no? Amb el teu instint, però hi ha pocs manuals, poques guies...
Vaja, aquella edat de marcar els límits, perquè després no es vulnerin així amb molta facilitat.
Sí, no, tot en plegat, no? També, doncs això, comunicar-nos amb ells o... I aquest, La pitjor mare del món, el manual, ho enfoca doncs, això, que no podem plantejar-nos la perfecció, en cap cas, perquè llavors és horrorós, no? I així, volia llegir un trosset de la contraportada, perquè penso que és prou significatiu. Diu, o progenitors que aspireu a l'Olimp, on hi ha deeses tan dignes de ser molades com Mary Poppins, les nostres mares i les mares i pares de tots els altres menors que tenim al voltant. Jo he vingut a proposar-vos un repte. Oblideu-vos-en. Deixeu enrere aquest camí costerut i relliscós i descobriu un nou paradigma. Hi ha vida més enllà de la perfecció. O dit d'una altra manera, deixeu-vos de punyetes i sigueu benvinguts al Club dels Pares i Mares Imperfectes.
Deixeu-vos de punyetes i sigueu benvinguts al Club de les Pares i Mares Imperfectes.
Exacte. Mm? El llibre també està dividit en 10 capítols, que ens enfoca doncs, 10 punts clau en la relació amb els nens i nenes, i ella doncs, ens proposa també de cada un d'aquests punts en diferents coses que ens passen, el problema, i llavors ens enfoca la solució. Està escrita amb molt de sentit de l'humor, ens hi sentirem molt, molt, molt identificats.
D'acord, per relativitzar una mica les coses o desdramatitzar una mica les coses.
Sí, també, surten això, el típic, des del tema dels deures, els mòbils, els amics, però tot en aquesta edat, que sí que potser ja tiren també cap a l'adolescència, però també això, no?, aquesta edat de nens.
Ah, La pitjor mare del món, el manual d'Anna Manso, un altre dels llibres que es pot trobar i que en recomana la Marta a la Biblioteca Josep Roig i Reventós. I ens en queden dos més.
Aquests són de llibres infantils. Tots dos són dels mateixos autors, Diego Arboleda i Raül Sagospe. Són un tàndem perfecte. Aquest llibre, el primer que porto, que es diu Prohibido leer a Lewis Carroll, ha guanyat, ara fa molt poquet, el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil. A la biblioteca, a més d'aquest, en tenim un altre que es diu Papeles Arrugados, tots dos del mateix autor, un com l'autor dels textos i l'altre de les il·lustracions, però tots dos encaixen perfectament. Són dos autors molt joves, un ha nascut l'any 76, l'altre el 74, són joves, però prometen molt. Vull dir que, bueno, el que han fet fins ara... ha tingut molt bones crítiques i són molt recomanables i tot el que facin, doncs bé, si segueixen aquesta línia és per seguir-los realment i tenir-los en compte a l'hora d'engrescar la lectura i de llegir amb nens més grandets, a partir d'11 anys els tenim a la biblioteca, les il·lustracions doncs, fan més lleugera la lectura i a més que estan molt, molt ben integrades i són molt divertides i els textos, bé, doncs són novel·les ja de...
diguem-ne, pes per nois i noies d'una certa edat.
Exacte. Tots dos són molt divertits. El primer, aquest de Prohibido leer a Lewis Carroll, que a més el títol, quan prohibeixes, ja estàs dient alguna cosa, que en el títol d'un llibre sigui Prohibido leer, ja vol dir alguna cosa, perquè si t'ho prohibeixen, el que t'agafen ganes és de llegir,
precisament.
En aquest cas, és una institutriu francesa, una noia molt jove, que allà on va... provoca desastres i llavors bé, això ja té la seva part divertida. Llavors ella ha d'anar a fer d'institutriu d'una nena que es diu Alice. Aquesta nena està boja per tot el món de l'Alice en el País de les Meravelles i els seus pares volen impedir que l'Alice sàpiga que la veritable Alice Liddell, aquella nena que va inspirar Lewis Carroll per fer l'Alicia, doncs volen impedir que la nena sàpiga que aquesta Alice Liddell estarà a prop d'on viu ella, fent una presentació, mm-hmm. Llavors, clar, no volen que sàpiga, per tant, prohibit llegir ni res que tingui a veure amb l'Alícia en el País de les Meravelles, perquè la nena aquesta ja prou embogida que està. Tot el llibre és un homenatge a l'Alícia en el País de les Meravelles, aquest sense sentit, no? Als jocs de paraules, i la manera com està escrita, tot el caos que aquesta noia, l'institutriu, va causant al seu voltant tot aquest caos, doncs està escrit d'una manera molt immediata i que realment ho veus com van passant les coses, no? Tota la seqüència dels desastres que va causant. És molt divertit, té un ritme molt, molt àgil, molta aventura, unes descripcions molt detallades, però també de lectura senzilla, i el recomanem moltíssim a nois i noies.
Prohibido leer a Lewis Carroll.
I Papeles arrugados, l'acció se situa a l'època de la Guerra Civil a Espanya, però és l'entorn on passa aquesta història. És l'Espanya de 1937, però aquesta guerra doncs, només és l'excusa perquè dos nens, la Jaime i Greta, que els agraden molt els contes, marxen de Madrid, i perquè clar, hi ha alertes de bombardejos, sí. I llavors es van a refugiar a un lloc entre les muntanyes que és un balneari, el balneari de los melancòlicos. Allà, clar, els clients cada vegada són menys perquè la situació no està per balnearis, i ells doncs hauran d'impedir això, no? Que els clients marxin, perquè a més hi ha l'amenaça d'alguns fantasmes a les instal·lacions. Aquí hi ha moltes històries dintre d'aquesta història, ha estat un cúmul d'una successió de contes molt ben entrellaçats entre ells, i bé, tots els personatges, tots ells, hauran de solucionar aquest misteri d'aquests fantasmes.
De bona història, eh?
Sí.
De bona història.
Tots dos tenen una història que enganxa molt, i amb unes il·lustracions del Raül Sagospe que van acompanyant tot el text, alguns a pàgines,
alguns a doble pàgina, sí, però unes il·lustracions molt, molt gràfiques de la història que va passant. Eh?
Sí.
Com podem comprovar, avui ens has portat un ventall molt divers.
Sí.
Des d'aquesta ortografia catalana per damis fins a aquests llibres que aborden històries per infants, però des d'una perspectiva ja més adulta. 11 i 40 minuts, en 15 dies tornarem, com no, al temps de la Biblioteca Josep Roig i Raventós. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.